habitatge, el que abans era vivenda, el que després va ser habitatge, sí, i el que torna a ser vivenda.
No, habitatge, home, habitatge, parlem d'habitatge.
No, però sabeu que ara ja se pot dir
sí? Vivenda. Vivenda?
Sí, sí, sí. Sí.
No, això està segur?
No, podem dir-ho de moltes maneres i no en té ningú. Aquest seria el resum.
Des de quan Jean-Paul Desgrave és un referent pel que fa a lingüística en aquest programa?
Bueno, pues...
Bueno, pues, ja és que ja m'ho has dit tot. Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
I Oriol Jové, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol treu pit de l'acord per tirar endavant la llei de l'habitatge.
Sí, un acord que ha tancat amb Esquerra i amb Bildu i que permetrà limitar l'increment dels preus del lloguer. La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha presumit d'aquest avenç. N'acaba de parlar fa només uns minuts des de Barcelona Estant.
Va ser un llamamiento a todos los poderes públicos que creo, ¿no?, que sufrirán el reproche social si no aplican una ley que sobre todo está pensada para y por los ciudadanos. Ninguna administración pública va a poder abstraerse de dar soluciones a todas las personas que nos han reclamado que las administraciones, que los poderes públicos demos una respuesta efectiva a estas situaciones.
El govern espanyol, com dèiem, ha tancat aquest acord amb Esquerra i amb Bildu, que han estat els encarregats d'anunciar-lo i de donar els primers detalls sobre la lletra petita de la futura llei de l'habitatge, una llei que limitarà el 3% tots a la pujada dels preus de lloguer a tot l'Estat. Aquest any aquest topall ja és del 2% per la crisi, l'any que ve serà del 3%, i a partir del 2025 estarà vinculat a un índex que quedarà per sota de l'IPC. A més, s'estableixen mesures addicionals a les zones tensionades on un canvi de llogater tindrà limitacions de preus. Els detalls de la llei, com dèiem, des de Madrid al Congrés, Jordi Armenteres.
Sí, la limitació de preus de lloguer és global per tots els contractes, són aquests percentatges. Ara bé, en el cas de zones tensionades, zones amb increments molt alt aquests últims 5 anys, o zones on les famílies han de destinar més del 30% dels ingressos al pagament de l'habitatge, els nous contractes també estaran condicionats al preu de l'últim inquilí. La determinació de zona tensionada l'establirà el govern autonòmic i, en el cas de Catalunya, seran totes les zones que ja establia la llei catalana de l'habitatge invalidada en el seu dia pel Tribunal Constitucional. La diputada d'Esquerra, Ana Balluguera, així ho acaba d'explicar.
Con las primeras condiciones que nos dieron, para poner un ejemplo, Barcelona no entraba y Golfreda sí. Cosas rarísimas. Por tanto, con estas hemos verificado que todo lo que estaba previsto en la ley catalana está dentro de la aplicación de las zonas tensionadas y entendemos que no tenemos el problema de Euskadi, por tanto, nuestro gobierno lo va a aplicar inmediatamente.
El pacte final de la llei de l'habitatge també inclou un canvi important. Quan hi ha intermediari per llogar un pis, el cas d'una immobiliària, per exemple, serà el propietari qui en pagui els honoraris. S'acaba, per tant, amb el més a fons perdut que la persona que intentava llogar un pis acabava pagant a la immobiliària. I un detall més, que es mantindran les bonificacions fiscals per incentivar rebaixes en el preu dels lloguers. La llei ara s'ha d'acabar de tramitar al Congrés dels Diputats, però té el suport de PSOE, Podem, Esquerra i Bildu. Ara tot ha d'avançar ràpid perquè entri en vigor al llarg de l'estiu.
D'aquí una estona també està prevista la compareixença de la secretària general de Podem, Ione Belarra, per explicar alguns altres detalls i la seva posició de la formació morada sobre aquesta llei, aquest acord amb Esquerra i amb Bildu i el govern espanyol per tirar endavant la llei de l'habitatge. En una pila de Twitter, Ione Belarra ja es felicitava pel que creu que és un gran avenç. En canvi, des del sindicat de llogaters creuen que l'acord queda molt curt i que és totalment insuficient per fer baixar els lloguers. Asseguren que el TEC té forats perquè els preus puguin continuar pujant i acusen els partits de fer electoralisme. Més detalls, Laia Colomer.
Sí, el sindicat de llogaters en rebutja l'acord. Asseguren que hi ha llacunes que permetrà que els preus puguin continuar creixent, per exemple, que es permetin augments del 10% quan hi hagi reformes o bé que no entri a regular els lloguers temporals de fins a 11 mesos. La portaveu del sindicat, Carme Carazó, diu que és un rentat de cara ara que venen eleccions.
Llevamos un año hablando con todos estos grupos. Ya les habíamos alertado de que estas eran unas trampas que se podían dar. Es evidente que este texto tiene agujeros que son un coladero y ellos mismos lo saben desde hace meses, entonces dependerá de ellos de si realmente quieren aprobar una regulación para hacer bajar el precio del alquiler o si quieren aprovar una regulación para lavarse la cara cuando vienen elecciones.
Per això demanen als partits que es tornin a mirar el text abans de començar-lo a tramitar.
I encara una altra notícia. L'Audiència Nacional ha deixat en llibertat l'home que va enviar 6 cartes bomba vinculades a la guerra ucraïna. Els objectius eren l'ambaixada d'Ucraïna dels Estats Units a Madrid, també el president espanyol Pedro Sánchez o la ministra de Defensa Margarita Robles pel suport que l'estat espanyol dona a Kiev. Després de 2 mesos i mig en presó preventiva, el jutge José Luis Calama creu que ja no hi ha risc de reiteració delictiva ni d'ocultació de proves i també té en compte l'edat del detingut, que té 74 anys. Això sí, el sospitós té prohibit sortir del país i s'ha de presentar al jutjat un cop per setmana. La policia va comprovar que l'home havia consumit propaganda pro-russa abans d'enviar les cartes amb explosius. I ara els esports.
Pel que fa als esports, com dèiem, Rafa Nadal es perdrà al Barcelona Open Bank Sabadell. Trofeu compte de Godó, que comença dilluns, perquè encara no s'ha recuperat del tot de la lesió que arrossega des del mes de gener. Serà el segon Godó consecutiu que el tenista Manacor i Espar per lesió, un torneig que d'altra banda ha guanyat en 12 ocasions. Ara el seu objectiu és reaparèixer d'aquí a menys de 2 setmanes al Masters 1000 de Madrid. En futbol, i pel que fa al Madrid, precisament, Vinícius i Toni Kroos no són baixa per lesió pel partit de demà a les 9 de la nit dels blancs al camp del Cádiz. Així ho ha confirmat en roda de premsa l'entrenador blanc Carlo Ancelotti, que ha reiterat que vol seguir entrenant l'equip la propera temporada i complir el seu contracte, tot i que ha reconegut que si no assoleixen certs objectius hi pot haver dubtes.
Esto es el fútbol, la evaluación en general, que tenemos que esperar el final de temporada, que puede ser una temporada muy exitosa, si todo sale bien, o puede ser una temporada con dudas.
La jornada 29 comença aquesta nit amb un Rayo Vallecano-Sassuna també a les 9. I encara en futbol, ja és oficial, la selecció catalana masculina jugarà contra Mali el tradicional partit de final de temporada. Serà el proper 8 de juny, tal i com ja va avançar RAC1, i el que s'ha de decidir encara és la seu del partit. Ja havíem explicat que hi havia 3 estadis sobre la taula, Montilivi-Girona, la nova Creu Alta de Sabadell i el camp d'esports de Lleida. Doncs bé, ara mateix l'opció que pren més força és Lleida, que és l'estadi amb més aforament de tots 3. Un partit, recordem, que ha de servir per ser el comiat de Bojan Krkić, precisament lleidatà com a futbolista professional.
I el temps?
El temps què?
Vale. Doncs mira, som a les portes d'un cap de setmana de nits fredes i dies càlids. De pluja se n'espera poca, només alguns ruixats demà a la cara nord del Pirineu i al migdia a les comarques de Girona. Bufaran fort el mestral i la tramuntana. I aquesta tarda s'esperen ruixats al nord i a ponent i també ventades. Les temperatures pujaran una mica més que ahir.
Doncs escolta, Xavi Pardo, moltíssimes gràcies a l'Oll Jové i bon cap de setmana.
Igualment.
Braves.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, i amb l'Ernest Ferrer a la realització, Joel Fortuny, que bueno, no sabem exactament què fa, aquesta setmana està una mica pitufo perquè creiem que no està enamorat. Ell, si no està enamorat, no està bé. Esther, què tal estàs?
Molt bé.
Tu sí que estàs enamorada, no? Vas anar a les Illes Balears, a la Menorca, vas dir que no podíem dir, vull dir. Sí, estàs molt relaxada, moreneta. Sí.
En canvi, les Glòries... Estem blanques.
Hem treballat tota la setmana.
Tota la setmana.
Algú ha d'aixecar aquest país.
Exacte. Així va. Així va. L'heu d'aixecar les vedets, així va el país.
Però avui hem conegut el Jordi Mercader al bar.
Escolta, el Jordi Mercader, no ha escrit un llibre... Què és el Jordi Mercader?
Pues ell té un startup que es diu Invest Me, amb B alta.
No em vas parlar un dia. Em vas parlar un dia aquí. Sí, crec que sí. Espera.
I què?
Sí, i ens ha dit que, bueno, que si perfeixes una mica... Pues...
Vas estar rica.
Et fas rica.
Pues el Jordi Mercader, que vingui aquí un divendres, que estigueu vosaltres.
Sí,
perquè vosaltres, si hi ha algú que aprofitaria la Ricó...
Som nosaltres.
Sou vosaltres dues.
Sí, és que clar...
Perquè hi ha gent que la veig i dic, aquesta persona, si es fes rica, no ho portaria bé.
No, nosaltres sí.
Jo em conec molt rics que dic, mare de Déu, no.
Perretes, animaletes... Sí. Una casa per la vedet gran.
Ja comencem a gastar, eh? Ja comencem perretes, anem a l'altres casa...
Però això és una inversió. Ajudar els desvalguts, les vedetes perretes.
No, però vull dir que ho faríeu amb gust, gastaríeu amb gust.
Sí, tot
n'hi ha d'altres que no. L'Ernest Ferrer, per exemple, no... O sigui, si es fes ric... És que és millor que segueixis en la pobresa més absoluta.
Sí, és que val l'ut de gas, o sigui, a veure...
Sí, ja no, més millor que no siguis ric, perquè...
Gastaria cubates, no.
Cubates i no, i merdes. No. Bueno, escolta, em va arribar a la nostra... Va arribar quan l'Ernest deixi de fer sorollets heteropatriarcals, podrem seguir amb les nostres vides amb una certa tranquil·litat. Bueno, nosaltres va arribar a la nostra...
Redacció.
Redacció, gràcies. Aquest pes de llibre.
Toma.
Ai, perdó, que l'he trencat el peu. Bueno, això són, és el peso de la paja, el peso de la paja. Nosaltres sentim paja i allà que anem. És les memòries completes que ha editat Tusquets del Terenci Moix. I vaig dir, però aquests estan torrats o què els hi passa? Perquè, clar, això t'ho tiren al cap i et maten. Que per això ho porto sempre al bolso, perquè vamos, estic a favor de la violència literària. I vaig dir, què ha passat? Què ha passat? Jo resulta que fa 20 anys,
20 anys, pobre, el 2 d'abril farà 20 anys que va morir
Terenci Moix. Senyores i senyors, tenim avui el gust i l'honor, el plaer, el luxe, vaja, el luxe de tenir entre nosaltres l'immens editor i escriptor i traductor i periodista, el senyor Enrique Murillo. Bueno, aquest no és Enrique Murillo, aquesta és la Cavaller, eh? Enrique Murillo, què tal estàs?
Encantat de sentir a la Cavaller i estar xerrant amb tu.
Moltíssimes gràcies, igualment. Tu ets un veterà editor, ja veterà editor, Enrico, i a més va ser amic de Terenci Moix i probablement el millor editor de Terenci Moix, perquè...
Soc l'únic que li va durar més d'un llibre.
Sí, que li va durar més d'un llibre. Ara parlarem d'aquest tema. Per situar una mica l'Enrique Murillo, a banda de... estàs escrivint les teves memòries, que això pot ser increïble, perquè...
Una bomba.
Una bomba. Això pot ser una bomba, Enrique. N'haurem de parlar. Però has estat editor de la Larry Collins, perquè a més d'editar en català i castellà pots editar en anglès, que això, profundament en anglès. O sigui, per editar en anglès s'ha de saber... T'ha de tenir un domini de llengua profunda. Editor Ray Loriga, Dulce Chacón, de Maria Pérez...
Pérez Agua.
I de Javier Marías, del qual també eres editor.
I més recentment de Lucía Ligmaer, etc.
Ets editor de Lucía Ligmaer, home. Sí. Lucía Ligmaer és amiga nostra, per favor, és que t'ho dic sincerament. El dia que s'ha arribat les teves memòries a la... Arderà Troia, o no? Serà fantàstic, eh?
Sí.
Serà fantàstic. Sí. Bueno, en quin moment tu ets l'editor que més va aguantar i ell a tu, en Terenci Moix? Com us veu conèixer amb en Terenci Moix?
A veure, ens vam conèixer molt ràpidament a l'any 69, quan jo era redactor de Teleexpress, un divertit diari de tarda, que aleshores hi havia estat diaris de tarda a Barcelona, on teníem un director, l'Ibáñez Escofet, que ens deixa fer de tot. I li vaig dir, escolta, fem dobles pàgines de temes culturals. Diu, si no, ningú té pàgines de cultura, què vols fer tu, dobles pàgines? Bé, és que hi ha temes interessants. I ens vam inventar fer unes tertúlies amb grups de persones, des d'escriptors catalans exiliats que havien tornat, fins a, per exemple, els dibuixants dels TVOs amb els que ens havíem començat a aprendre històries quan teníem 3, 4, 10 anys. I allí, clar, un dels que va provocar el fet de reivindicar la cultura pop en aquell moment va ser en Terenci. Ens vam conèixer aleshores. Després ens vam tornar a distanciar, jo vaig anar-me'n a viure fora 5 o 6 anys a Londres.
Per estar a Londres, bueno, perquè tu vas començar a veure que la censura aquí era insuportable.
Sí, soc una miqueta al·lèrgic als abusos de poder.
Molt bé.
De cop i volta una censura, jo tenia un redactor a Teleexpress que ens tachava el que escrivíem els altres quan se n'anava a l'altra feina, que era el Ministeri d'Informació i Turisme, Delegació de Barcelona.
I tu això ho vas captar i te'n vas anar a la BBC, vas rebre un anunci a la BBC, vas llegir un anunci a la BBC que es buscava periodistes.
Vaig aprovar, era molt fàcil per mi perquè tenia que traduir i escriure algun article i així sobre temes que havia jo estat traduint el dematí a Teleexpress. Jo traduïa les cròniques del New York Times.
Colló, Enrique, colló.
I el més graciós és que, clar, el meu anglès era molt bo per traduir, però per parlar no, no gaire, perquè jo l'havia après a les cuines de Londres. Els cuiners de Londres havia après bastant italià, una miqueta de grec modern.
Sí, és que s'aprèn molt respecte als cuiners.
I alguns
de tot,
idiomes asiàtics.
Sí, és el colonialisme, això, eh?
Sí, clarament.
Perquè havies treballat, clar, a les cuines, o sigui, les primeres feines eren precàries.
Sí.
Això que repassarà.
Cambrer, el que fos.
I llavors, resulta que veu coincidir...
Torno a veure el Terenci un dia de l'any 84 perquè coincidim signant ell llibres i jo fent veure que signava. Ell acabava de treure, no recordo qui, si era un Sant Jordi, el Corte Inglés d'allà dalt de Diagonal,
sí.
I clar, jo vaig signar l'exemplar que va vindre la meva mare.
Tu vas signar un de la teva mare, que li vas dir, querida mamà.
I ell uns quants.
Uns quants bastant sempre, milers, no?
Com
quants
sempre, sí.
I aquí?
Aquí vam estar xerrant molt d'estona, perquè era una hora dolenta, era a les 11 del matí, no hi havia gaire gent per signar, llavors, clar, vam estar parlant del que parlàvem després. De literatura, de les coses que havíem llegit, que jo havia traduït i jo havia llegit a vegades amb la meva traducció, com el Henry James, el Scott Fitzgerald, els grans autors nord-americans, sobretot.
Ah, ell era un gran lector, també.
Era molt apassionat de la lectura, molt.
A dir tal Terenci, dius que volia dir bàsicament dues coses. Quines són aquestes? Aconseguir que acabés a temps, que entregués...
I que la novel·la no fos massa llarga.
Que no fos quilomètrica.
Ells sempre em senyalaven, veus, Venus Bonaparte, i s'obren 400 pàgines. Tu on t'eres, aleshores? Dic, hòstia, on t'eres tu?
Clar, clar.
Jo em guanyava la vida en un altre lloc.
Clar.
Perquè ell sempre escrivia llarg, diguéssim, se li feia llarg.
Començava molt tard. Ell tenia que entregar la novel·la, diguéssim, a primer de novembre, el més tard, per imprimir a cuita corrents i arribar a les vendes de Nadal. Llavors venia de 100.000 en amunt.
Ell sempre venia de 100.000 en amunt, eh?
De 100.000 en amunt, a partir de cert moment, sí.
Però quan dius que l'havies de tallar molt és perquè ell, quan escrivia novel·les, se li feien llargues, escrivia molt.
Escrivia molt. Escrivia molt.
I era complicat tallar-lo, o com ho feies?
No, era molt fàcil, perquè, diguéssim, un cop un autor et dona autoritat, tu fas la teva feina.
Sí? Ah, clar, això com funciona?
No, és a dir,
ell confiava en tu, sí. Clar, no s'enfadava...
Exacte. No, no, al revés. És que talles poc, Enric.
En sèrio?
Enric, talla més.
Sí, sí. Carai, carai. Després, anem a parlar una mica del Terenci Portes Endins, perquè la seva forma de treballar, la forma en la que treballava i el seu pis, era, per qui no la conegui, com a mínim particular. Ell tenia un pis al carrer Muntaner. Què passava aquí de Portes Endins?
Al carrer Muntaner, quasi cantonada Ronda de Sant Antoni, eh? I després en tenia dos. Primer cal aclarir que el Terenci Moix, en els últims anys, havia tornat a ser un autor de l'agència Carme Balcells, i la Carme Balcells li havia aconseguit un contracte bestial, 3 milions de pessetes al mes.
Uau!
Uns quants anys.
Carai!
Fins que va morir. I això li permetia no solament tindre llogat aquest pis, sinó també tindre llogat l'altre de sota.
El mateix edifici.
Perquè necessitava un pis per viure i un pis per emmagatzemar tota la muntanya de llibres, pel·lícules,
fotografies,
fotos,
no?
Revistes antigues, etc etc.
I en aquest pis hi treballava, ell tenia un ordinador...
Ell vivia allí i la seva secretària Inés es passava tot el dia allí.
Inés.
Vivia pel seu compte, però anava allí des dels matins fins a la nit.
I cadascú tenia el seu despatx?
Sí,
el seu espai
a l'hora d'editar era molt senzill. Diguéssim, les novel·les havien anat creixent des del mes d'agost en endavant. Per cert, per guanyar aquests diners, el Terenci tenia que escriure 3 llibres cada any.
Déu-n'hi-do.
2 que eren de retalls de coses antigues... assajos, bàsicament, algunes cròniques, i l'altra que era la novel·la, que és la que venia aquestes,
o sigui, la novetat, diguéssim.
Aquestes bestieses. Exacte.
I llavors, la Inés estava seguint-lo?
L'últim període, que durava uns 2 mesos o 3 segons, era, la novel·la estava quasi acabada, però es tenia que començar a editar des del començament, i en el seu cas era revisar una miqueta l'estil, perquè escrivia bé en castellà, que és l'idioma al que jo li vaig editar els llibres, escrivia bé, molt potent, amb un estil potser que ara ens semblarà una miqueta antic, però que té una potència d'expressió extrema, màxima.
Molt original, també, a més a més, no?
Molt original.
Una frase del Terenci Moix, deixar d'entre les 500 frases, detectaríem quin és Terenci
Moix. A més a més, era un narrador. El Ramiro Pinilla, aquell escriptor basc que té Premi Nacional de Literatura, deia... En España nadie cuenta historias, las dicen. Y decir una historia no te emociona, no te ríes, no lloras ni nada. El Terenci sabía narrar històries. En català, com es diria contar?
Narrar.
Narrar. Mm-hmm. Narrar històries.
Mm-hmm. I el... Però tu treballaves a la cuina, t'havies d'instal·lar a la cuina per editar el Terenci
sí,
Moix?
Sí, ell estava en el seu despatx, la Inés estava, em sembla que al menjador, o sí, al menjador, amb el seu ordinador, i jo només, sense ordinador, jo amb paper. Jo, o sigui, el Terenci escrivia, el capítol que estigués escrivint, me'l passaven a mi imprès, jo anava tatxant, corregia estil de pas, jo sóc bastant ràpid amb aquesta feina, doncs això, el que jo feia, li passava a la Inés ho posava net una altra vegada, i el Terenci, quan li arribés al torn, s'ho millorava una altra vegada per veure si estava tot bé.
En aquesta cuina, què seies, al marbre, amb un taburet?
Una cadira de les de cuina, aquelles de fusta antigues.
O sigui,
antigues.
De cuina, així...
Fui a la taula amb un hule.
Amb un hule?
Una taula, amb un hule.
Carai, això seria
com... Amb un hule, però una cuina sense menjar, no?
Sí, no hi havia cuina, no?
Bueno, a veure, sí, hi havia llet a la nevera.
Ah, llet, bueno, mira, encara sort, no? És que la veritat que sí. Però de llet de vaca, no? No aquesta de soja, de cabra, sense gluten.
Perquè dius que ell no cuinava. En aquella casa no es cuinava.
No es cuinava mai. Cobrant aquests diners es podia anar a dinar a un restaurant car.
Com has notat aquest pobre per cuinar? És que flipo,
no, jo també ho era. I ell, a veure, no,
clar, pobre,
no era
també,
pobre.
Tu ets editor també, Enrique, que vols, noi? És que clar, és que...
Perdona, però seguia sent català.
Ell!
Ja està, ja.
Escolta, no, però...
Ell hagués pogut invitar-me a mi a la Inés ja no sé quants, però abans d'anar a dinar diu... això ho paga Planeta, oi?
Carai. Era gasiu?
Eh?
Era garrepa?
Sí, home, mirava el que gastava.
Clar.
Perquè ell, a veure, era garrepa amb el que era garrepa, i en el que no, era manirrota total.
Per exemple, comprar fotos per eBay per de les seves actrius favorites i
veure,
actors.
Jo li deia, Terenci, estàs pagant per una còpia d'una foto com si fos l'últim original que queda.
Sí, com si fos un Picasso, Terenci, pare.
Sí.
Llavors, es veu que els armaris de la cuina estaven plens de llibres, hi havia llibres per tot arreu, el pot de llet, i ja t'apanyaràs, Enrique.
A tota la casa. Però els llibres de la cuina, perquè jo sóc molt curiós i sempre remeno.
Ben fet,
vaig
ben fet.
Vaig obrir, els armaris eren les edicions de Círculo de Lectores, que també em feien, i també venia 100.000 cada vegada.
Carai. Sí. Ell es lavava tard, oi, el Terenci Moix?
Al voltant de la una de la tarda...
Veus això el que em passa a mi de vegades que vas, no arribo perquè...
Sí, arriba just. Ja.
Les Glòries els hi passa el mateix, les bebets.
Sí, les bebets.
Cap a la una, i tu arribes a les dues...
Aproximadament.
Com te'l trobaves?
Jo esperava que almenys s'hagués posat el tupé.
El perruquí.
El perruquí.
Podes el portar a torn, no? Una mica, perquè...
Sí.
I anava amb una bata. Anava còmoda, per dir-ho així.
Una bata com de la seva àvia.
Ah, sí? Com de botiner.
I unes sabatilles bambes d'aquelles de quadros. Sí, era l'elegància suprema.
Escolta'm, trucava a la Maria Teresa Campos...
El primer que feia al matí, si estava en període pre-promoció, perquè ell era el seu cap de promoció, naturalment, ell primer va inventar el personatge. El va inventar després de la recuperació de la seva personalitat, un cop superat el dolor amorós quan el va deixar l'Enric Major, es va començar a construir a si mateix com un personatge. Com ara en diríem un influencer, o com li vulguis dir.
Sí, sí.
Va fer els programes de televisió.
Magnífics.
A més, invitava a les seves...
Joan Collins, per exemple, jo recordo.
Sí, Esther Williams, qui vulguis, sí, tot. Fantàstic. Sí. Llavors, aquest personatge era, diguéssim, si sortia a la tele tenia més audiència. Per tant, estava totes les senyores que portaven programes de magazins encantades de tindre'l. Ell llavors feia trucades de relacions públiques. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Sí. Oye, te has fijado en lo... I llavors feia la típica cosa de criticar a l'altre. Amb això tenia molt d'art, com amb tantes coses, i la gent es petava de riure.
Era molt divertit, no? Era un tipus... Sí. Molt divertit.
I molt llest, no?, perquè aprofitava tots aquests contactes per després promocionar els seus llibres.
Era l'astúcia personificada. Sí.
Va saber trobar la clau, no?
Sí.
Sopava sempre de restaurant?
Sempre anàvem a... Després de la pregunta, paga avui Planeta? I jo deia que sí.
I perquè si no sortíeu, si l'haguéssiu dit que no...
Jo estava autoritzat a no reparar en gastos.
Molt bé.
Llavors anàvem al Reguant. El Reguant estava... A veure, una tercera part de mansana de baixar Muntaner, una mansana per arribar fins al següent carrer, que no me'n recordo com es diu, Villarroel, Viladomat o com sigui, i un trosset més. Dic la distància, que era curtíssima, era, no arribava a les mansanes perquè quan l'emfisema que el va matar va començar a pujar, caminar aquest tros era mitja hora.
Carai.
Sí, va estar molts anys molt malament, però fort per seguir escrivint.
I li agradava sortir de nit després d'anar al restaurant? On anàveu?
Si estàvem treballant, no.
Sortíem, si estava a servei, no bevia ni sortia.
Sortíem, estava concentrat en acabar la novel·la i acabar-la bé, perquè tenia molt punt d'honor. Molt punt d'honor. I ell no entregaria mai una novel·la que no estigués bé. Però, com a tots els autors els hi passa, tu saps que potser no està bé. Llavors, l'editor què és? En comptes de ser tu mateix que et mires per sobre de l'ombro i el dia després d'haver escrit et diu això és una puta merda, tu li dones la distància, però una distància crítica no assassina, com la que tens com a escriptor, generalment, que és una cosa terrible que no sap la gent.
El propi escriptor, no?
L'horrible que és per l'escriptor criticar-se a si mateix el dia següent.
L'escriptor és el seu pitjor enemic?
El seu pitjor enemic. El seu pitjor enemic.
Són molt fràgils els autors, doncs.
Molt fràgils. Molt fràgils. I els que van una miqueta passats de rosca pues fan molts llibres molt dolents.
Però això li passava al Terenci?
El Terenci tenia també molts problemes en si mateix i no sabia tallar, no veia per on tallar, tot li agradava i li costava molt. Aleshores, per les nits, ens anàvem a sopar, que eren les 11 i pico, que ja quasi no ens volien obrir el restaurant perquè sabien el que era la conversa posterior. Perquè, clar, mentre estàvem editant, ell escrivia,
I tallaves, etcètera. Clar.
Però llavors al sopar xerràvem. I la xerrada era sempre sobre literatura o cinema. Els dos eren molt aficionats. Som de la generació, li portava... Era ell dos o tres anys més gran que jo. Amb la mateixa edat. Havíem fet lo mateix.
Clar.
Això, llegir TVOs, veure pel·lícules els diumenges... Ell sempre m'amejava perquè el portal de casa meva, el porter, el marit de la portera, era el que era l'acomodador del cinema. Núria, ara desaparegut, al carrer Roger de Flor. I clar, jo arribava del col·le i sempre demanava i em deixaven passar des de la porta de casa. Entrava al cinema i em veia cada nit la mateixa seqüència de Quo Vadis, per exemple. Era divertidíssim.
En un d'aquests sopars, ell et va dir de les seves memòries completes. Totes les memòries completes són tres volums, si no m'equivoco.
El primer no el vaig contractar ni editar jo, el segon i el tercer sí.
Però em sembla que és el tercer que et va dir Va dir que no. Es va fer enrere i no el volia editar. Explica'ns aquesta història.
Estàvem molt avançats. Estava quasi acabat el llibre i estàvem refent els últims talls dels últims dos capítols. I en el sopar el vaig... Ja abans l'havia vist una miqueta raro i el sopar el vaig veure deprimit. I diu, hòstia, Enric, no hi ha llibre. M'estic jugant el sou, però no li vaig dir, clar. Jo també cobrava un sou molt bo. Allò era una multinacional que anava com un tiro. I clar, necessitaven aquell llibre per fer la facturació de desembre. Això, tots els venedors de Planeta estaven ja com bojos. I bueno, quin és el problema? No, és que clar, jo és que m'enrotllo i no me'n dono compte. I és que li ha passat el manuscrit al Benet i Jornet.
Érem molt amics. Amb el Benet, amb l'Espert, amb el Cerdà.
Exacte. Llavors, com que el Benet, clar, tenia molta autoritat, i el Benet li va dir, home, com pots parlar dels anys 60 i has estat a París, i aquí el maig del 68, amb tota aquella rebeldia, aquella eclosió de la joventut reclamant drets, l'extrema esquerra carregant-se el Partit Comunista Francès de tota la vida... Això no.
No apareixia per enlloc. Ell va estar a París i no es va enterar de res, de tot això.
És el que li vaig preguntar.
Clar, on era?
I la seva resposta va ser, No, clar, perquè jo estava així, follant i...
Mira, m'hagués passat clar. Igual. És que allò, la preocupació que tinc és que estigui aquí la revolució, que vinguin els fatxes a carregar-se el comunisme, no sé què, i estigui jo follant per allà o fumant-me un porro. Enric, aviseu-me, aviseu-me, tu, Esther, estigues atenta, per favor. És que digueu-me curt, que estigui jo a la polo a xocotxurros. Ai, per favor, la revolució ens pillarà follant i ens passaran per sobre clar i després ens exageraran a totes.
La meva resposta va ser dir-li, oi que tu ni te'n vas donar compte? Dic, no. I pues, és que com que no són les memòries d'en Benet i Jornet...
Home,
les
molt teves bé, molt
són
bé.
Aquestes.
Clar, escolta, si tranquil. Clar, si el Benet no folla ja serà el seu problema. Oh, gràcies.
Abraçada.
Clar, clar. De totes maneres, dic una cosa, estar a París el maig de 68...
I no enterar-se'n gaire.
No, i no follar, em sembla pitjor que no enterar-se en la revolució, eh? Perdona que t'ho digui. Perdona que t'ho digui. Perdona que t'ho digui. Anem a parlar de les... de les cinc passions... De... Bueno, no, perdona, abans. Ell bevia martinis, així una mica a la manera de la reina mare d'Anglaterra?
Dry Martini.
Dry Martini.
Ell arribava al Rewand, hi havia un camarer que era més bufó, que sabia que tenia que servir-lo.
Sí, clar.
Llavors el camarer bufó li preguntava què serà aquesta nit, com sempre, diu sí. Comencem per un Dry Martini.
Bueno, José, perdona que t'ho expliqui, però un camarer, els camarers, quan són bufons, l'alcohol... sabe mejor. Sí, això de sempre.
Això
de sempre s'ha de dir.
Després demanava percebes.
Percebes.
I després un... Què era? Un estic tartar? Sí, un estic tartar. O un tartar d'alguna cosa.
Sí, sí, sí.
Tant se li donava, perquè, clar, el que ens agradava a tots era la conversa.
Clar, i el Dry Martini, perdona.
I quants Dry Martinis?
Tres.
Ja,
no molts. Perquè després treballàvem.
Ah, bueno, mira...
Clar, penseu que jo vivia...
Per això es devia enrotllar la millor, pel Dry Martinis. A la millor el viu detallat.
Home, clar,
tot el que...
No, perquè quan escrivia encara no...
Encara no hi havia Dry.
Només eren cafès amb llet.
No està mal. Per això la llet.
Inés, otra de cafè con leche.
Amb sucre o sense?
Vivia de nicotina de Ducados.
Clar, mare de Déu, Ducados,
Sí, sí, sí.
Mm-hmm. Ernest, posa'ns una música, per favor.
Apoya energía de avance día, mira va encenderse la noche de mayo.
Bueno, aquesta és Concha Piqué, clarament. Una de les grans passions, tu dius que en tenies cinc de passions. Mm-hmm. És fantàstic, no, tenir cinc passions, ho trobo.
Millor que tres,
sempre, eh? Passions, quantes més millor. Una de les primeres, una era de la Copla, ara en parlarem, d'aquí que estem escoltant Concha Piqué. Concha Piqué sempre funciona, també et dic. Mira, una mica més, Concha.
El hombre te di y fue el hombre verde lucero de mayo tu sopa a mí.
Digues.
El senyor José Manuel Lara, fundador de Planeta,
sí,
era palmero de la Piquer.
Home.
Però molt dolent.
Clar, veus? I per això va fer editor. Sí, sí, sí.
Després el va ficar a l'exèrcit.
Ostres.
I en fi.
Ah, jo no sabia això que el Lara, pare. Era
molt alt. Sí, clar. Un 90.
Bueno, impressionant. Era un senyor impressionant. Sí, sí. Mare de Déu. Ah, o els TVOs, era. Els TVOs que llegia. Sí. És una de les seves passions. El TVO que, a més, ell, via Umberto Eco, ens explicaves...
Acaba sent el reivindicador d'aquello. Era molt important.
Molt important. Mm-hmm.
Ell sempre, en diversos llibres i en diversos aspectes de la cultura popular, sempre havia sigut un gran abanderat d'això. I, de fet, una de les seves primeres feines era, no sé si dibuixant o dissenyador o alguna cosa, en un lloc, en una fàbrica d'aquestes de TVOs, que no sé quin era, mm-hmm. No li vaig preguntar. Però sí, tenia una gran passió per això i... Va ser el primer, diguéssim, intel·lectual que va baixar d'allí, d'allà d'on viuen els intel·lectuals, va baixar a terra i va dir, nosaltres estem fets d'això.
Clar.
Això som nosaltres, el Zipizap, el Pulgarcito, mm-hmm. La família Benjamín, el com se deia aquell, els diàlogos para besugos.
Els diàlogos para besugos, que encara n'hi ha molts, eh?
Exacte.
Sí.
De fet, reivindiques un dels seus primers llibres que parla d'això, no?
Sí.
Que està una mica oblidat. Que és
un llibre que...
Arte para el consumo
i la primera edició, que és aquesta, de l'any 68, eh?
Fixa't tu, clar, és que és molt important. Sí, perquè a més és molt pioner, no?
Molt, molt. Ara hi ha una reedició que ell va corregir, per tant és bona, que es diu Història social del còmic, que també deu estar exhaurida. però perquè per tot el que li agradin els llibres, a part dels pocs llibreters de segona mà que queden, no sé si s'han fet rics amb el Riu Safon o què ha passat, tenien potser una participació. avui en dia, i ho dic perquè és una plataforma connectada a totes les llibreries de tot el país, Iberlibro.
Iberlibro, sí.
Tu a Iberlibro poses Terence Simons...
I te l'envia directament al llibreter. Jo ho he fet molt. I a preus, moltes vegades, molt assequibles.
4 euros, 5 euros.
Sí, sí. Al carrer Ribau hi ha molt llibreter de vell, encara. Encara es mantenen. Encara n'hi ha un, dos o tres, que jo calculi, un que és veí meu.
Abans hi havia més llibreries que panaderies.
Que panaderies, exacte, sí. Ara. Dos dels seus mites bàsics són Peter Pan i Tutankamon. Per què?
Els dos quasi per la mateixa cosa, per el mite de tornar a ser un nen. I el mite de més ser un nen que és rei.
En el cas de Tutankamon, clar, bueno, i el de Peter Pan també es demanava molt a Sirides.
Clar, clar. Aleshores, per exemple, a la coberta que els nostres oients no veuran d'aquesta edició del segon volum.
El beso de Peter Pan, oi?
Sí. Peter Pan és ell com a Peter Pan.
Aquest és el tercer volum que estava follant a París sense enterar-se de res més.
El segon.
El segon. Bueno, també devia follar el segon.
Sí, també. Aleshores, no hi havia cap d'aquestes passions que fos decorativa, per entendre'ns tot.
En aquest sentit, què vols dir, això?
En el sentit de que les passions amb ell, exacte, li servien per la construcció de si mateix. Posem-nos a l'època. Un nano nascut a l'any 42-43 a Barcelona, una Barcelona ocupada pels franquistes, on, a veure, no és cert que naixés al Raval, va néixer en un carrer que estava bastant bé. Com es diu? Teatre Condal?
Sí.
El que està a la Ronda?
Sí.
Mira la Ronda, en aquell carrer hi ha una plaqueta.
Sí, és veritat.
Aquesta ciutat no se'n recorda gaire dels seus ciutadans honorables. Tenen més places als negreros. Encara que els treny.
Aquí queda dit.
Sí, un col·lega meu de l'edició, el Toni López de la Madrid, era hereu d'aquesta fortuna de negreros. I ell havia nascut en un país que havia tornat a la, no a la mitjana, però al Renaixement, que aquí no n'hi va haver. És a dir, s'odiava la lletra escrita. Era un país on el senyor Camilo José Celas guanyava la vida tachant-lo que escrivien els altres. Era així. El carrer tenia color gris o negre, de policies o de capellans i monges. Doncs en aquell món, tu... A veure, després anaves a col·legis on et fotien mat els capellans. Tots. Hi anava als maristes, o és igual que anessis als salesians, que segurament havia anat ell, no me'n recordo on te va anar, fotien mà. Això era lo normal, i tu m'ho a la gàbia, eh? No se t'acudis dir res, però anaves amb un correccional. Per sortir d'això només tenies el somni. Llavors on t'assomiaves al cinema i somiaves en el TVO, que te'n podies... Veies que te'n podies enfotre de tot. I a més t'explicaven històries. Bueno, doncs vam intentar salvar-nos de tot allò, d'una pobresa intel·lectual, mental, etc., amb fugides, amb terrenys que estaven autoritzats. I com que, clar, segurament cap censor llegia el TVO perquè el despreciaven.
Clar.
Bueno, les pel·lis sí, les pel·lis estaven censurades. Ara veiem a Filmin, no? Les pel·lícules amb un tros que surt de cop i volta, un doblador diferent o un subtitulat. I això tallaven.
Sí, sí. Ara entenem moltes coses que no entenem.
Exactament. I a més, veus inclús com hi havia una certa falera del censor per tatxar alguna cosa. Si no,
clar, havia de justificar, moltes vegades havia de justificar la feina, no? I tatxar per
perquè
tatxar...
Perquè tatxaven tonteries.
Sí, sí. Bé, és que els censors no eren bons editors, també t'he de dir, perquè... Hem de passar publicitat. Ha estat molt bonic això que has dit. Seguim parlant amb Enrique Murillo, que és el gran editor de Terence Boix.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
A Movistar volem que la teva vida no tingui límits. Per això, il·limitades ho són les dades de què pots gaudir amb la xarxa 5G més gran del país i amb un smartphone per escollir. Il·limitat ho és l'emmagatzematge que et dona Movistar Cloud. Il·limitada ho és la tranquil·litat de navegar per internet amb el servei Connexió Segura amb bloqueig automàtic d'amenaces. I tot això, inclòs de sèrie, amb Mi Movistar. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Rum, rum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a AXA.es.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any.
Hi ha pobles que toquen la fibra de manera evident, però n'hi ha un que té l'ingredient perquè facis possible un munt de llocs increïbles només amb la teva ment.
Calonge, poble de llibres. Vine a celebrar el Sant Jordi amb parades de llibres, roses, espectacles, signatures d'autors, música i molt més.
El 22 i el 23 d'abril, vine a Calonge. Més informació a pobledellibres.cat.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 23 d'abril tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabateria, accessoris, esports, bellesa, llar. Entra ara als 8 dies d'or del Corte Inglés a la botiga web i app.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. RAC, RAC, U.
Teniu la maleta a punt?
RAC U presenta Viatge B Especial Singapur amb Esther Muñoz. El dissabte 15 d'abril coneixerem una de les principals destinacions turístiques del sud-est asiàtic.
Viatjarem a un país en constant creixement que combina modernitat i tradició. Voleu saber què fa que Singapur sigui un lloc tan atractiu per tots els públics?
Aquest dissabte a les 3 de la tarda, Viatge B Especial Singapur. Amb el suport de Singapore Airlines, l'aeroport de Changi i l'oficina de turisme de Singapur. RAC 1. Tots som 1.
Seguim al Vostè Primer, són quasi bé 2:15. Tenim el senyor Enrique Morillo, un dels millors editors d'aquest país, i d'Europa, diria jo. A més, és el Dia de la República, no? Enrique Morillo, parlant de Trens i Moix, el Dia de la República, i a més, per acabar-ho de dubar, perdoni, que aquest és el món que volem, Sala Montiel.
Fumar és un placer.
A Sala Montiel fumant.
Sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suelo.
Bueno, Sala Montiel... la passió, l'amor, el sexe era un dels grans temes del Terenci.
En aquests moments de cultura de la cancel·lació, aquesta cançó segurament no seria molt bona inspiradora de res i tindria que treure. Per sort, en aquella època, i el Terenci mai hagués acceptat cap mena de cultura de la cancel·lació. A veure, es juntava el món dels somnis, en aquest cas... amb la copla i amb el cinema, el món de l'amor, del final de l'amor, era, adorava els melodrames, s'hi veia, s'identificava amb tots els personatges. El cinema li donava els mites, magnificats per la pantalla.
Clar, imagina't.
I això que eren pantalles molt petites, les d'aleshores, no? Teníem que anar al Lido, al passeig de Sant Joan, per tindre la primera pantalla panoràmica d'Espanya. I no era gaire gran. Bé, llavors ell el que es va fer, per cert, pel cinema, és muntar-se un projector i una pantalla gran que pujava i baixava al menjador. El menjador va treure la taula i llavors era una sala de cinema.
Carai, carai.
Per veure les pel·lícules que li agradava veure.
I li agradaven molt les estrelles i els estrellos, diguéssim. Aquesta masculinitat tan centuriona.
Sí, bueno, a veure, en dones, clarament, totes les dones de molt de caràcter. Mm. Des de lo que el viento se llevó, era per ell una mostra de dona potent, etc, que és el que li agradava. L'Elizabeth Taylor li agradava molt. En general, les divas, l'Anna Magnani, inclús, de qualsevol país que en sortís alguna. I
Marilyn Monroe, no?, que li fa la gran novel·la, que és el gran èxit.
Exacte, perquè, clar, perquè aquí hi ha una mort. Ell escriu el llibre el dia que mor Marilyn i, en certa mesura, diguéssim, moren els somnis. Mm-hmm. Els d'aquella joventut que havia aconseguit amb un ambient absolutament negatiu arribar on t'havia arribat, a veure més enllà d'aquest país tan trist i tan pobre.
Jo ho explicava, la Maruja Torres, que va ser una gran amiga, que és una gran amiga del Terenci, i una de les seves hereves, diguéssim, intel·lectuals, jo crec, com tu, explicava una vegada que a mi em va agradar molt, em sembla que ho té escrit a més, que a les revolucions sempre hi ha l'emoció, l'alegria, l'entusiasme, la benaurança de la revolució, i sempre s'acaba cagant al quart d'hora. O sigui, saps? Vull dir que sempre hi ha un... O sigui, et dona la sensació que allò per fi sortiràs del franquisme, per fi sortiràs del feixisme, de l'opressió, etcètera, etcètera, que s'ha arribat fins a un punt lluminós i no saps què collons passa, que als 5 minuts ve un i t'apaga els llums i et quedes...
I pot ser un de l'altre costat, o sigui, de dretes, o un que diu que és de més esquerres, sí, exacte, i llavors la cosa fratricida.
Sí, sí.
De la Maruja també sóc editor d'una novel·la la que va guanyar el Premi Planeta.
Quin es diu? Et recordes el títol?
Ai,
ara ho busquem, no. Ara ho busquem. Va. Bueno, les passions. Ell va tenir un desencant amb
Enric
Major, que el va sumir en una depressió. En un,
Terrible, terrible. Uh-huh. Van ser 14 anys de vida junts. 14 anys en els que, diguéssim, era molt enamoradís i llavors es moria per fer el que fos per aconseguir que el seu amat l'estimés, uh-huh. Llavors es va dedicar al teatre.
És veritat.
Es va transformar i feia molta més activitat de teatre, que li agradava, però s'hi volcava molt. Uh-huh. Clar, de cop i volta aquells 14 anys acaben i es queda penjadíssim, com totes les superstars que en els melodrames s'havien cantat.
Ell, com que estava entrenat en el melodrama, doncs, clar, al final, és que quan et deixin estàs entrenat en el melodrama,
el que va fer, que no s'aguantava a si mateix, va fugir. Se'n va anar de Barcelona, un cop més, i se'n va anar a Marrakeix, però no se'n va anar a Marrakeix a parlar amb el Juan Cristisolo, que vivia allí i estava molt ben instal·lat, no, podia haver-hi anat. No, anava a castigar-se. Anava a patir sol. Era un moment tremendo. Ahir, a Barcelona hi ha gent molt maca, i ahir li vaig demanar a en Jordi Amat, que no em coneix, i em vaig presentar, li vaig explicar qui era, a veure si em podia aconseguir el link a les dues cròniques que va publicar El País a la seva tornada d'aquest autoexili a Marrakeix, i les tinguen aquí... Les he llegit aquest dematí i us he portat uns trossos que es podrien llegir.
Doncs endavant.
Veieu com ell, sempre les seves novel·les són autobiogràfiques. Aquesta tonteria que es diu ara de l'autoficció.
Sí, però això també em posa nerviosíssim. Nosaltres, els escriptors, els hi preguntem, però això va de tu o no? Diu, no, això és literatura, jódete.
Ja.
Jódete i baila.
Amb ell no
parece tu, eh?
No
pues parece mucho
gens,
a ti.
No li gustava gens dir que el Tutankamón era ell. Almenys era Tutankamón.
Clar, exacte. Clar, exacte. Anem a veure.
Diu... Me siento inspirado, pero solo para cantar la degradación. Durante los últimos meses aprendí a aullar con cierta maestría, pero una sola noche en Marrakech me hace maestro en ladridos. Acabo de graduarme en la miseria más absoluta de mi ser. Todavía me falta el aprendizaje del crimen. Sé que es la única terapia posible. Sé que he venido al oeste del oriente con la misión de asesinarte. Hola, Enrique. José Bonor. Ayer ni siquiera esto. Del crimen que tú decidiste intentaba salvar yo una esperanza mediocre. Es posible que fuese solo un semihombre ayer o un pobre hermafrodita, resultado de varias patrias, idiomas, culturas, amores, odios, todo sin determinar. Este hombre que llegó a Marrakech se creía un niño. Durante años Barcelona le inculcó la idea. Esa ciudad ramera, cuando no asesina, se dedica a parir personajes como yo, construidos a quienes no se permite crecer, a los que se mantiene en una infancia eterna, acosada por dádivas que son mitad halago y mitad rechazo, mitad éxito y mitad frustración. Cataluña me hizo hermafrodita. Barcelona, un niño imbécil. Tú, un pobre perro.
Correcto. Wow.
Ho he volgut llegir, perquè això no està editat, això està escrit tal com li va sortir, per subratllar que és un gran escriptor.
I
un gran escriptor en aquest país que considera que la literatura són coses explicades pues, amb floreros i amb paraules boniques. No, un escriptor és algú que és capaç d'expressar alguna cosa, de transmetre-ho i de... amb el seu sacrifici a l'altar de la literatura fins a viure no tan malament com acostem a viure. Diguéssim, som, l'escriptura és molt terapèutica, no perquè curi res, però sí et dona el primer pas, que és començar a entendre el que no entens i t'està passant.
Escolta'm, Enrique, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, vull agrair a en Jordi Amat que
hagi tingut aquesta
amabilitat. El Jordi Amat el seguim molt a les seves columnes, el seu anàlisi al País, el seguim molt a l'avantguarda i ara al País, i també el seguim al Gracet del 324. Moltíssimes gràcies, Jordi, que a més l'admirem, i gràcies a tu, perquè a més amb aquesta, ens has, semblava que tinguéssim en Terenci Moix aquí.
Sí.
I el desamor de Terenci Moix. Em sap molt de greu. Jo no sé com ho tindràs de la teva agenda, perquè si estàs fent les teves memòries, que ja esperem, o sigui, vés-te afanyant. Si jo fos el teu editor, t'estaria agafant pels ous i no et vamos, deixaria de que... però hauràs de tornar, perquè ens queden tres passions del Terenci, més totes les teves...
Pues quedem.
I ja, em sembla que som, podria dir, uns fans teus,
sí,
total.
Totalment. Quina meravella.
Ja ho érem, sense conèixer.
Jo també sóc fan vostre, perquè no és casualitat. La meva dona, que és pintora, acostuma a pintar amb la ràdio posada.
Ah, carai, com es diu la teva dona?
Fer Blasco.
Home.
I quan arriba el teu programa, pues jo ja estic començant a cuinar, que m'agrada molt, o està cuinant ella, i la ràdio segueix engegada, així que us escoltem.
Que va, que fantàstic. Wow. Una mica de publicitat i tornem per acomiadar-nos, però vamos, fenomenalment.
RAC 1.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman, el musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanelmusical.com i convida a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads...
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Kia. Vehicle oficial dels Premis DRAC.
La passió d'Esparreguera. Un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Et falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i el disseny? Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini alubox resistents i sense manteniment, amb materials d'aïllament tèrmic tant per exteriors com per interiors. Són de fàcil muntatge. Pots recollir-los tu als nostres magatzems i muntar-los, o bé te'ls portem a domicili i te'ls instal·lem.
Alubox, al carrer de Joan Güell 87 de Barcelona. Armariosdealuminio.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
RAC 1. Tots som 1.
Gràcies a les cabareteres, gràcies a Esther, Ernest, Joel, gràcies a Enrique Murillo, l'editor de Darren Simoix, al Peso de la Paja, Memòries Completes, a Tusquets. Mira, sona així. I dilluns celebrarem els Premis DRAC, que el patrocina CaixaBank, Kia, Factor Energy, Fiat, Assegurança, Unió Suïssa, Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Menys mal que tenim el suport de la Generalitat de Catalunya als Premis DRAC, però és que el millor dels Premis DRAC és que els presento jo. Això... Gràcies, bona setmana.
Tres Simoix,
no ho cal
per Déu. Visca!
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La dels referents que han innovat per posar la tecnologia al servei de les persones. Per això, comptem amb el suport de Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem a estalviar en les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Rich snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
A la Ràpita, del 14 al 30 d'abril, segones jornades gastronòmiques del caldo.
Tasta l'arròs i el peix, tal i com es fa a bord de les barques, amb els restauradors de la Ràpita.
Més info a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900 106 08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
si et vols canviar un mètode acadèmic flexible i dinàmic, començar un pla d'estudis personalitzat i innovador o canviar l'estrès de l'agenda per formats de treball adaptables i que encaixin més bé a la teva vida, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
El nou Volvo XC60, ara al teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA en 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 30 d'abril. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs. Disponible per a altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Leaks. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIA, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som...